Perdó, és que avui hem estat en careta i estàvem aquí canviant una mica els gestos. Aleix, sisplau, enfoca amb l'Alba, no? Perquè crec que això que estic veient jo a l'hora de tothom.
Escolta'm, no la podríem posar un altre cop, la careta? No, perquè és que em sembla que a sota la imatge, quan surto jo, posa les coses clares, no? I certament crec que tinc molts... moltes capacitats, però clar, de vegades no em queda. Però bueno, escolta, si heu posat les coses clares...
Ja demanarem que canviïn les coses complicades.
Les coses complicades, enrevesades, contradictòries...
Ja ho posarem, no pateixis.
No, però bé, no, aquesta música és com més... No?
Reivindicativa.
Més rocker, no? Més... més punkarra.
Bueno, crec que ja és un clàssic, aquí l'Albano i jo, fent temps a perquè arribi la gent. Què et sembla el clàssic?
Em sembla molt bé. Mira, podríem tornar a mirar la careta i fer un anàlisi sintàctic, semàntic, semiològic. Però, escolta, millor, més temps per nosaltres, perquè, a més, jo tinc ganes de dir moltes coses.
Sí?
Sí. Vull... Puc donar-te... Demana'm un titular.
Va, que feia temps que no t'ho demano, un titular.
Artur Mas, el nou fitxatge de Ciutadans.
Vale, doncs això ho parlarem avui, entre altres coses que parlarem avui, perquè avui sobretot volem parlar del 1 d'octubre, que vam celebrar ara fa 7 anys, del que va significar aquell 1 d'octubre, del que queda d'aquell 1 d'octubre 7 anys després, de com ens va canviar com a societat catalana i com hem anat evolucionant al llarg d'aquests 7 anys, aquesta societat. Per fer-ho, ho farem amb la Cristina Sánchez Miret, sociòloga, que ens ajudarà a analitzar una mica això, com està la societat catalana actualment. També parlarem, per suposat, de les polèmiques declaracions que avui hem publicat a VilaWeb parlant d'una entrevista a Toni Comín, on Toni Comín afirma que espera ser amnistiat i poder anar a jurar la Constitució espanyola per ser eurodiputat. Unes paraules que han sorprès a molts independentistes. Parlarem d'això i parlarem d'això amb Vicent Partal també, perquè Josep Costa ha tingut un problema. Avui no és que arribi... Bueno, arriba tard, si arriba, perquè no tenim molt clar si finalment podrà arribar o no. Qui està arribant ara mateix a l'estudi on estem gravant la tertúlia proscrita és Vicent Partal, així que ja hi som nosaltres tres, per tant podem començar a tertuliejar. No sé si és correcta aquesta paraula, li hauríem de preguntar al Jordi Badia.
Preguntem-li.
Però això, bon vespre, bon Vicent. Respira.
Perdó, és que vinc d'un acte que precisament feia l'assemblea, l'ANC, i no sé com és possible pillar tant semàfors en roig.
Doncs has arribat, no pateixis, ja hi som, no, bé, ja hi som tots, sí. No, anem arribant-hi tots, perquè avui...
De totes maneres hem fet moltes coses ja.
Sí.
Hem mirat mirat i comentat la nova careta del programa, i he donat un titular...
Tenim feina.
Tenim feina. I recordar que tots aquells que vulgueu comentar la tertúlia ho podeu fer amb el hashtag tertúliaproscrita1o avui a Twitter, o ho podeu fer en el chat, que ja veig que ja esteu parlant. Quan farem un Arenys Amunt i votem una Constitució catalana? Pregunta el Marc Sal. Vull dir que ja hi ha preguntes, ja hi ha ganes de comentar tot plegat. Comencem, si us sembla, parlant d'això, del 1 d'octubre, de com 7 anys després recordeu aquell dia. I aquesta setmana la Clara Dèbol feia un reportatge a VilaWeb on parlava amb diversos presidents de mesa i curiosament tots, gairebé tots coincidien en una cosa, que és que se sentien molt orgullosos d'allò que van fer aquell dia, però que analitzat 7 anys després pensaven: va valdre la pena fer això? Per què van fer tot això? Llavors, no sé com ho veieu vosaltres 7 anys després.
Va valdre la pena completament. És el dia fundacional, és el dia en què es va canviar tot per sempre, i de fet tota la política que es fa avui continua pegant voltes al voltant del 1 d'octubre. intenten matar el 1 d'octubre conforme poden, no només els espanyols, que tenen raons més que sobrades per intentar matar el 1 d'octubre, sinó una part de la classe política independentista. I si això mateix demostra fins a quin punt el 1 d'octubre és el moment fundacional i el que explica tot el que estem vivint.
Jo permeteu-me que expliqui l'1 d'octubre des de... O sigui, recordant una mica des de quin punt el vaig viure, en quin punt, diguéssim, del mapa polític, no del Parlament, sinó del país, no? És a dir, jo formava part en aquell moment de Catalunya Sí que es Pot, estava en una organització que deia Podemos, Podem Catalunya, i jo crec que, entre moltíssimes coses que es poden dir de l'1 d'octubre, des d'aquest punt de vista, des d'aquesta part, diguéssim, de la sensibilitat política del país, l'1 d'octubre va tenir un impacte enorme. És a dir, molta de la gent que fins aquell moment, per uns motius o per uns altres, creiem que hi havia una possibilitat de que la qüestió entre Catalunya i Espanya tingués, diguéssim, un encaix, això que es diu l'encaix, no? I, o sigui, jo crec que una grandíssima part d'aquesta gent, l'1 d'octubre, vam tenir el certificat, va ser estendre el certificat de que això que us agradaria no passarà mai. I l'estat espanyol és aquesta resposta. No és que l'estat espanyol ha respost així. L'estat espanyol i la seva única expressió possible és aquesta resposta. I davant d'això, una gran part d'aquella gent que, insisteixo, legítimament creiem que valia la pena lluitar perquè dintre de l'estat espanyol o perquè emergís un estat espanyol respectuós amb Catalunya, els catalans, els seus drets i tal, doncs tota aquesta gent, si no ets un cínic, va arribar a la conclusió de que no, de que això no era possible i que, per tant, l'única resposta possible era estar políticament amb l'1 d'octubre, físicament al carrer l'1 d'octubre i el 3 d'octubre també. Ara, és curiós com amb el pas del temps, a mi el que m'ha passat és que un munt d'independentistes que a mi abans de l'1 d'octubre em deien tu ets boig perquè penses que pots reformar Espanya, ara que jo he dit, ostres, no, teníeu raó, l'1 d'octubre diu que teníeu raó i que no es pot reformar Espanya, vinc amb vosaltres. Pues molts d'aquells independentistes que em tiraven els cavalls per sobre abans de l'1 d'octubre, ara estan dient que potser sí que cal reformar Espanya, i dic, ostres, què ha passat? No?
Però això és una de les millors proves de l'èxit del 1 d'octubre. De dir, tu vas tindre un privilegi que va ser votar la independència de Catalunya, vas votar que no, però vas votar, o no ho sabem el que vas votar, però diguem, era, previsiblement el teu grup te demanava que votares que no, no? Però a partir d'això, gent com tu o com l'enyorada Àngels Martínez, us heu convertit en pilars de l'independentisme, en gent que esteu donant-li una força tremenda a l'independentisme a partir d'una posició que no era independentista en aquell moment, no? I jo crec que això és el gran èxit del 1 d'octubre, perquè us va transformar a vosaltres personalment igual que ens ha transformat a tants de nosaltres. I els fets que en política transformen a les persones, aquests són els fets realment substancials.
Clar, però llavors...
I perdona per haver insinuat el teu vot, perquè és veritat que era un vot secret.
No, no,
però... tu no vas fer com aquells pardals que tenies al costat que van ensenyar el no.
A mi el que... Torno a això, perquè suposo que després en parlarem, i no vull barrejar, perquè crec que també ens mereixem, com a comunitat política i com a moviment, gaudir, recordar, tornar a posar sobre la taula la meravella de l'1 d'octubre, i per tant... Però és que crec que és indestriable per entendre l'1 d'octubre això que tu deies. És a dir, les declaracions d'Artur Mas avui a Catalunya Ràdio estan voltant al voltant de l'1 d'octubre. Escapant de l'1 d'octubre,
potser. Hi ha gent que preguntava en el xat, que no sabien què havia passat. Ah. No sé si els hi pots explicar una mica les declaracions.
No, després parlarem. I no, no, perquè abans que vinguessis, Vicent, he dit que... el nou fitxatge de Ciudadanos era Artur Mas. Artur Mas avui deia que, clar, que Junts el que hauria de fer és tenir una proposta per al país sencer i no només pels independentistes. Això era exactament el que li deien a Quim Torra en el Parlament. Li deia a Arrimadas. Per tant, ho he dit així una mica amb ànim jocós.
Provocatiu.
Però justament l'1 d'octubre, una de les coses, no només en mi o en l'Àngels o en segons qui, sinó, crec jo, en el sentit comú del país, escolta'm, ja no hi ha espai per anar a riure-li les gràcies al rei. És que ja no pot haver-hi. És a dir, que pot haver gent que tingui molta intenció de tornar a això, no? De dir, no, jo sóc independentista, però m'agrada sopar amb el rei. Bueno, si hi ha gent que vol treballar per crear les circumstàncies, bueno, i potser se'n surt, eh? Ara, això no té res a veure amb l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre era justament haver abandonat i deixat enrere per sempre aquesta possibilitat, bueno, no sé si la puta i la Ramoneta, o jo què sé.
Tu ara ho deies, no? Bueno, molta gent aquell 1 d'octubre va fer un trencament, va trencar amb Espanya. I això és una de les coses que sempre s'ha dit. Però què va passar aquell 1 d'octubre? Què va fer la societat catalana aquell 1 d'octubre? Va canviar per complet la societat catalana a partir d'aquell moment? Ho volem analitzar amb Cristina Sánchez Miret, sociòloga. Bon vespre, Cristina. Benvinguda a la tertúlia proscrita.
Hola, bon vespre.
Molt benvinguda. Com dèiem, què va passar aquell 1 d'octubre? Què va significar per la societat catalana aquell dia?
Des de la meva perspectiva, gràcies per convidar-me, perquè és un plaer estar aquí. Des de la meva perspectiva, va suposar trencar amb el franquisme. Amb tot l'arrossegament de tots els anys de por a tornar a expressar què érem després de la Guerra Civil, què era cadascú, què era cadascú, i cadascú en el sentit que volgués, perquè l'1 d'octubre, com dèieu molt bé ara, sí que va ser de tots, perquè és la pura expressió de la democràcia. Tu vota el que vulguis, però vota per saber on som cadascú, on som. Agafant el fil del que dèieu abans d'això, el que ara és una mica trist des de la meva perspectiva, és que hi ha una part important de la societat que li ha agafat por una altra vegada a no complir amb el relat oficial i que s'ha cregut o que ha adoptat, encara que no se'l cregui, ha adoptat aquest relat, el relat que deia, diríem, en aquest cas, l'altra part, la part, diríem, constitucionalista, la part unionista, la part de l'Espanya, no? D'aquesta idea d'espanyola pura, única i, bueno, i no sé, immaculada. Doncs això sí que em sembla una cosa que no té cap tipus de sentit. Cap ni un.
És a dir, que aquell primer d'octubre podríem dir que el relat el van guanyar els independentistes i que 7 anys després l'està començant a guanyar els espanyolistes?
Ara estic jo amoïnada. No sé si l'estan guanyant. Jo intento de totes que no el guanyin. Amb això sempre s'ha de saber si és que el que fem és dissimular o senzillament m'han convençut. I això per això necessitaria una evidència d'anàlisi, diríem, científica i estadística que no tinc ara ni tinc possibilitat amb el marc institucional que tenim de que això passi i ho puguem saber. Però certament, per què dic jo que es va trencar amb el franquisme? Perquè les generacions que van sortir, que van ser totes, que aquesta és la gràcia del moviment, sobretot aquelles que havien passat tanta por i que deien no ens signifiquem perquè ens van escaldar, perquè cada història de cada família és un món sobre el que va passar, no ja amb la guerra, sinó després, amb els anys de repressió de després, van sortir. I van sortir de matinada. I van sortir molts gent gran amb el bastó, que no podien caminar, que no podien no sé què. I tothom hi va anar perquè va fer seu la idea de debò de democràcia. No havíem encara... La transició no és el gran moment de la democràcia d'aquest país. És només l'1 d'octubre, i no parlo del nostre país, parlo de l'estat espanyol. No hi ha hagut encara una expressió general, completa, genuïna, democràtica, tret de l'1 d'octubre. I això és un abans i un després. Ara, com estem ara, també mereix una anàlisi a part.
Mm-hmm. Que suposo que la podrem fer, però analitzant ara aquest 1 d'octubre i això que deia la Cristina, això d'aquest trencament amb l'estat espanyol, ho compartiries, Vicent? Ai, amb el franquisme, perdó.
Absolutament. És a dir, el franquisme s'acaba exactament el 6 i el 7 de setembre quan s'aprova la llei de transitorietat al Parlament. És a dir, és el moment en què per primera vegada se supera el franquisme. I tot el que es desencadena posteriori té que veure amb això. El franquisme entès sociològicament, però també políticament i també com a condició de poder. És a dir, quan el Partit Popular és un partit fundat per 7 ministres franquistes. El sistema judicial espanyol és un sistema que ho han explicat molt bé, per exemple, el Joaquim Bosch ho explica molt bé, com encara avui en dia tota la cúpula del poder judicial és una cúpula educada per l'anterior cúpula franquista. És a dir, el franquisme no ha mort, no n'hi ha... La transició va ser un pacte entre febles que en la mesura en què el component franquista de l'Estat es va anar sentint fort, van trencar, perquè al final la sentència de l'Estatut és un trencament del pacte no escrit de la transició, allò famós de les dues claus, no? Per tant, estic absolutament d'acord. Jo crec que aquest és un element determinant, el trencament amb el franquisme. L'altre, jo crec que és l'aparició, l'emergència d'un país separatista. És a dir, estos dies estic llegint un llibre molt interessant del Josep Vicent Mestre Noguer, que ha fet edició a Afers, que es diu Nació i Estat, l'intent d'encaix entre Catalunya i Espanya, i ho demostren molt bé, no? L'independentisme, el separatisme, per dir-lo d'una manera més que s'entenga millor, més ruda, no? Mai havia estat la tradició de Catalunya, no? I a l'1 d'octubre això emergeix, i segurament un dels problemes ara mateix és el xoc entre el separatisme natural de la població i el fet de que l'elit política continua sent bàsicament una elit contaminada per la transició en la mesura que el pas a la majoria de l'independentisme passa perquè Convergència i Unió i el PSC es tornen independentistes. És a dir, les bases i bona part dels polítics de Convergència i Unió i el PSC es tornen independentistes, però arrosseguen a darrere tota la cultura postfranquista de la que parlava la Cristina.
Costa, bon vespre, que no hem parlat amb tu. Què et sembla totes aquestes reflexions sobre el 1 d'octubre?
Bé, no, jo ho escoltava amb molta atenció perquè realment ara vengués un extraterrestre, o potser no cal que sigui de tan lluny, podria ser un observador extern en el país que tenim en aquests moments, i la veritat és que l'1 d'octubre han fet un esforç de maquillatge i no, d'eliminar-lo dels aparadors i eliminar-lo del decorat una mica de cartó pedra d'aquesta autonomia i d'aquest estat. Però clar, el fet és que és un fet d'una transcendència històrica que encara no la podem mesurar. Jo crec que no sé si estaríeu d'acord tots, però crec que realment l'1 d'octubre, a dia d'avui, no tenim prou perspectiva històrica per analitzar-ne o per jutjar-ne la transcendència en el llarg termini. A banda de tot el que s'ha comentat, que jo hi estic bàsicament d'acord, jo crec que des del punt de vista de la legitimitat política, l'1 d'octubre és aquell dia en què el Principat de Catalunya deixa de ser part d'un estat en base a unes lleis, a un sistema polític més o menys construït amb consensos actius o passius, i passa a ser una societat sotmesa per la força de la repressió, per força de l'amenaça, i per tant deixa de ser una societat governada democràticament. El Principat de Catalunya deixa de ser una democràcia en el moment en què es converteix en part de l'estat espanyol, o continua sent part de l'estat espanyol, no per la voluntat de la gent, que aquell dia s'allibera, sinó per la força. I això, tota la transcendència que això té des d'un punt de vista històric, encara som incapaços crec, almenys de predir tot això cap on acaba. Jo penso que, tot i que moltíssima gent es pensa que l'1 d'octubre és el passat, que l'1 d'octubre és el polvo dels 18 anys, que l'1 d'octubre és una flamarada, que l'1 d'octubre són moltes coses que totes es miren, diguéssim, com una cosa que no té implicacions ja presents i molt menys futures, jo estic absolutament en desacord amb aquesta idea. Jo crec que l'1 d'octubre és una data fundacional que segurament és equiparable a un 11 de setembre. I en aquest sentit, clar, jo no, ara no vull fer una comparació des d'aquesta, ni menys, molt menys una predicció, però clar, l'11 de setembre, l'any següent del 1714, és a dir, el 1715, no es va commemorar com coneixem avui la diada de l'11 de setembre. És a dir, la diada de l'11 de setembre es recupera a finals del segle XIX, que és quan es comença a reivindicar amb el sentit que li donem avui. És a dir, no vull dir que evidentment la gent no la recordàs en aquell moment, quan feia un any que havia passat, evidentment. Però hi havia també aquesta sensació o aquest fenomen de voler passar pàgina, no? Tota aquesta literatura que s'ha fet, de que el català l'endemà, l'11 de setembre, es va aixecar, va començar a treballar i va aixecar el país, és una mica també aquest mite de deixar enrere, no?, les coses. I després, amb la Renaixença, amb tot el sorgiment del nacionalisme català modern, la diada de l'11 de setembre pren tota la força que té i avui és la Diada Nacional de Catalunya. L'1 d'octubre és una data comparable d'aquesta, des d'un punt de vista.
Bueno.
Sí, jo no sé si Josep havia sentit, tu, Vicent, feies aquest esment el 6 i 7 de setembre i m'ha semblat interessant perquè tu deies, ostres, vau votar quan la votació de la independència, però allà, en la del 6 i el 7 de setembre, sí que els vots són públics,
sí.
I allà sí que es va veure que en moltes de les coses que es proposaven de la llei de transitorietat, allà sí que, vull dir, és públic i notori, van votar en contra, però mentre ho deies, clar, jo pensava el ple del 6 i el 7 de setembre, que és el ple on te Coscubiel s'ha aplaudit per l'extrema dreta, és on el grup, ja directament, el grup parlamentari en el que jo hi era, però li faltava encara per saltar pels aires l'1 d'octubre. És a dir, el 6 i el 7 es posa en marxa, encara hi ha aquest sector de la població, hi ha una que ja s'està esquerdant, no? En Coscubiela fent-se aplaudir per Ciutadans, l'Àngel Martínez i jo i en Joan Giné dient, hòstia, això no pot ser, què passa aquí? Vull dir, començava la tensió de l'1 d'octubre abans de... Clar, l'1 d'octubre certifica, no? I m'ha interessat que fessis esment a la votació aquella en contraposició a l'altra, que, clar, l'altra passa després de l'1 d'octubre. Aquesta és la gran diferència. Dit això, a mi hi ha una... que parlem de sociòlegs i politòlegs, en Ramon Grossfogel sempre fa servir i segur que crec que el vau entrevistar, i en una de les entrevistes ell explica aquesta idea de l'esdeveniment, no? com a esdeveniment polític que impedeix a una societat que un cop que ja l'ha viscut, un procés polític X, és impossible que torni enrere. A mi aquesta explicació parla, per exemple, en els casos de les persones, per exemple, que quan els hi passa passen per una situació vital molt complexa, el seu canvi de la seva manera de mirar el món ja no pot tornar enrere, no? I ell diu que a les societats els hi passa el mateix. I jo crec que és veritat. I diu, a més, no podrà la societat catalana fer veure que l'1 d'octubre no ha passat. Dit això, jo sí que tinc una sensació, i ara quan en Josep deia, no?, com és al cap de molt de temps que la societat catalana fa una relectura de l'11 de setembre i diu no, anem a llegir-lo de la manera que ens interessa, i passen decenes i potser un segle i pico, em pregunto com serà, o sigui, a qui li correspondrà mantenir viu i que els catalans del futur entenguin el que va ser l'1 d'octubre i quines són les seves potencialitats de cara al futur, no només com una data. I acabo. Jo començo a tenir la sensació I m'és igual, eh? I escolta'm, cada un que faci el que pugui, el que vulgui. Començo a tenir la sensació que la defensa de l'1 d'octubre, mantenir l'1 d'octubre viu per nosaltres i pels que vindran de futures generacions de catalans, serà una tasca de minories. Jo crec que serà una tasca de minories.
La Cristina em demanava la paraula.
Sí, no, ara estava tan interessada escoltant que ja no me'n recordo en quin moment l'he demanat. Però, a veure, dos o tres coses, ara no ho sé ni en quin ordre. Estic completament d'acord que queda un pòsit. I queda un pòsit en cada una de les persones que va ser en aquell 1 d'octubre i també en els que estaven asseguts davant la tele mirant què passava. Entesos? Uh-huh. És veritat que el pòsit queda diferent en aquelles persones que lluitaven o que eren presents perquè acompanyaven la idea, estaven allà amb una idea de canvi, de que les coses havien de ser com haurien de ser. En quin sentit ho dic? En el sentit de democràcia pura i dura. Perquè, de fet, si anem al 1714, que no era una qüestió de democràcia, en el fons ho era en el moment que diuen ens aixequem perquè no ens dona la gana que facin amb nosaltres el que vulgui el poder. Això és l'embrió de l'ésser demòcrata, de dir, escolta, jo no tinc per què acatar aquell qui mana, més si encara el que fa és explotar-me o no tenir raó amb el que a mi em sembla que és com ha de ser el món. Això, l'1 d'octubre, és el mateix revisitat, si voleu així, d'acord? Amb unes altres circumstàncies, amb unes altres característiques socials. Però aquesta és una idea que la societat se l'ha d'anar recordant i fent seva, perquè el poder el que fa és explicar i instaurar precisament la idea contrària. Les coses són com són i no poden ser d'una altra manera, i a més són així pel bé nacional, si vols dir-li així, pel bé de la humanitat, o pel bé de, no sé, del que sigui el gurú d'aquell moment, entesos? O la idea que es sacralitza en cada moment. El que va passar és, a l'1 d'octubre, la gent va considerar també que havia de passar de les estructures i passar a fer-ho amb la pròpia acció. Uh-huh. Això és un canvi important. Per què? Perquè és veritat que nosaltres hem instaurat un tipus de democràcia en la que hem delegat en els partits l'acció. I sembla que només sortíem, en casos quan la guerra, quan no sé què, quan algun cas així. Va arribar un moment que ens vam adonar que això ja no era així, o una capa important àmplia de la població se'n va adonar que o bé reivindiques tu o malament rai, perquè els partits acaben fent el que volen. I aquí vaig a una altra cosa que ha sortit en el debat. El que va passar el 6 i 7 d'octubre també, quan parleu del Coscubiela i el seu al·legat, es va produir una altra cosa molt curiosa en els partits, que per mi va ser un embrió de que alguna cosa realment aniria bé. I amb això m'he equivocat completament perquè ha anat ben malament. I és que la gent dels partits va començar a pensar per ells mateixos i no només a seguir el sistema i amb el full de ruta de cada una d'aquestes institucions que són connivents en el sistema. En això sí que després de l'1 d'octubre fins ara hem vist una trajectòria molt decebedora en aquest sentit, molt, molt decebedora. I certament no només en el que jo em pensava que podia ser el perill més important, que són aquells partits que tenen seu a Madrid. És a dir, amb un partit amb seu a Madrid, difícilment mai hi haurà res que funcioni des de la perspectiva de les necessitats de Catalunya. Perquè són antagòniques, ho hem vist al llarg de la història. Les necessitats que considera l'estat espanyol com a pròpies són antagòniques amb les necessitats que en tots els moments, m'atreveixo a dir, en tots els moments hi hagi hagut qui hi hagi hagut en el poder, han necessitat o han cregut que eren imprescindibles la societat catalana. I només us m'he de referir en això, en la diferència de vot que es produeix normalment entre un territori i l'altre. Però és que, a més, ara ha passat fins i tot en partits sense seu espanyolista. I això sí que és una reflexió important. Perquè això té a veure amb qui està emparant el sistema i qui està volent que es doni una transformació.
Vicent.
més sí, no
jo, jo precisament arran d'això que estàs dient faig la interpretació un poc al revés, diguem. Jo crec que és molt important aquest plantejament que acabes de posar sobre la taula, perquè el 1 d'octubre és el dia fundacional de la independència, però és molt més que això. I si no entenem això, anem perduts. I no només és el dia fundacional de la independència, sinó que és un dia en el que el poble, i he d'usar una paraula grandiloquent, però és que és així, en què el poble agafa el poder en les seves mans. I això canvia radicalment tot el que estem parlant. A mi m'agrada explicar-ho, tu segur que ho podries explicar millor que jo, amb aquella teoria del Sheldon Wallin, no? Allò de la democràcia, del totalitarisme invers, la democràcia fugissera. Ràpidament, el Wallin el que ve a dir és la democràcia que tenim és una democràcia que fa servir la democràcia per oprimir, en comptes de ser com les dictadures tradicionals que feien servir la dictadura per oprimir, però de tant en tant passa una cosa, n'hi ha un moment, que és el que explica el Grossfogel també, n'hi ha un moment en què la gent pren el poder en les seues mans i la gent que ha pres el poder en les seues mans això ja no ho oblida mai. I sempre vol tornar aquí. En aquest sentit, la desgràcia que estem vivint aquí, i avui parlarem, suposo, d'en Toni Comín i Junts, la desgràcia que estem vivint aquí, de veure com partit rere partit van deixant enrere el 1 d'octubre en les dues vessants, perquè l'has deixat en les dues vessants, al final el que està fent és donant-li força al 1 d'octubre. Perquè com més enfadada està la gent amb els partits, com més decebuts estem amb aquesta democràcia, millor record tenim del que va passar el 1 d'octubre i més clar tenim que cal tornar el 1 d'octubre, que, no, que és l'única solució, que la solució no és això que estem vivint ara. No? Ara estem vivint com els partits estan destrossats tots i estan destrossats des del 1 d'octubre. El PSC d'avui és una ombra del que era. Lo d'Esquerra Republicana està a la vista de tothom. Junts comença a veure's també una situació molt... En la mesura en què ells van destruint-se per l'efecte del 1 d'octubre i per tot el que va passar el 1 d'octubre, en la població, en la gent, creix aquesta cosa de la democràcia fugissera del Wallin, no? Aquell dia sí que van manar. I, per tant, si un dia vam manar, podem manar. I això és el gran canvi.
Ara parlaves de Toni Comín. Et sembla, si l'escoltem un moment, que he dit exactament avui una entrevista que li ha fet Josep Casulleres a VilaWeb. Escoltem.
I, per tant, jo pugui anar a Madrid a prometre la Constitució com han fet els altres diputats de Junts. El millor escenari és que el Tribunal Suprem resolgui el recurs d'apel·lació que hem presentat en els terminis que toquen, que vol dir poc temps, i que nosaltres anem al Tribunal Constitucional en recurs d'empara i que en aquest recurs d'empara demanarem mesures cautelars no relacionades amb el meu escó d'eurodiputat. Mesures cautelars relacionades amb la llei d'amnistia. Perquè com que ja sabem que el Tribunal Constitucional trigarà mesos, sinó un any, a resoldre el nostre recurs d'empara, amb la llei d'amnistia sobre la taula, sobretot, el que tocaria si aquest tribunal no prevarica i actua de manera imparcial i respecte a la llei, és que dicti mesures cautelars. I, per tant, s'aixequi l'ordre de detenció i, per tant, puguem tornar en llibertat i, per tant, jo pugui anar a Madrid a prometre la Constitució com han fet els altres diputats de Junts.
M'han sorprès aquestes paraules avui de Toni Comín. En definitiva, sorprèn com passem d'un 1 d'octubre i de tot el que t'esteu explicant, de decidir que tenim el poder, a passar 7 anys a exili per acabar dient que l'amnistiïn i que va jurar la Constitució. Sincerament, el recorregut és sorprenent, per no dir una altra paraula, no, Costa?
Bé, jo justament ara, quan teníem la conversa de com el 1 d'octubre i tot el que passa transforma la societat, transforma la història, i és aquest esdeveniment que diu Grossfogel, que fa que mai més no ens puguem comportar o no puguem pensar i sentir políticament com abans d'aquest esdeveniment, jo no puc, evitar pensar que l'únic col·lectiu o l'únic sector que és capaç de parlar, actuar i, diguéssim, fer vida com si l'1 d'octubre no hagués existit, és la classe política catalana. Jo estic esparverat de com gent que ha estat a la presó i a l'exili té la capacitat, que jo no tinc i que crec que milions de catalans no tenen, de seguir fent política i de seguir parlant i de seguir actuant com si el 1 d'octubre no hagués passat res. Aquí, francament, Antoni Comín parla com si el 1 d'octubre no hagués existit.
Veia que la Cristina deia que sí amb el cap a les declaracions del Costa dient que sembla que els polítics són els únics que s'han oblidat de l'1 d'octubre.
No sé fins a quin punt s'han oblidat, fins a quin punt en determinats moments els convé oblidar-se. Això és molt pervers, això és molt pervers. Hem d'entendre, d'una banda, les lògiques personals i també l'urraquambolesca que és la relació amb l'Estat, perquè com que l'Estat està fent tirabuixons, retorciments de tot tipus amb les lleis, amb qualsevol tipus de norma, amb qualsevol qüestió, com tal de perseguir i treure del mig tothom que ha estat significat amb el que han anomenat el procés català, això també porta situacions molt rocambolesques. Quan lluites, a més, quan lluites, jo penso que estem lluitant amb lluita de guerrilles, diríem, perquè no tenim estat i perquè la situació és la que és, de persecució i tot, hi ha vegades que hi ha coses que no es poden entendre. Però jo sí que em quedo amb el marc, amb...
Ai, l'hem perdut ara, Cristina. No sabem què ha passat, però bueno, ara la recuperarem. No
he sigut jo que tenia ganes d'intervenir i l'he tallat, però com que...
Però que aprofitaràs l'ocasió, no?
Aprofitaré l'ocasió mentre restableixen la
connexió.
No, perquè estem en un moment molt, molt interessant de lo que estem debatint. I en Josep deia... Potser la classe política és l'única que està sent capaç de fer veure que no existia. Jo abans he dit la tasca de mantenir viu la idea de l'1 d'octubre serà una tasca de minories.
Algú t'ha dit, la Irene Ramírez s'ha dit que quan ha dit això ha dit les minories fan la feina.
Això per una banda. I per una altra, i insisteixo, no ho dic com una cosa dolenta, ho dic perquè el que estem veient... O de majoria silenciosa, no m'agrada fer-la servir aquesta idea perquè sabem d'on ve, però és a dir, és evident que tota aquella gent que van viure l'1 d'octubre, que a més no ho van veure per la tele, vull dir que això és una cosa molt interessant també de l'1 d'octubre, és un fenomen polític en el qual la gent és protagonista massivament en número. O sigui, no només en intensitat, sinó en número. Estem parlant de que no és que van veure un ple o... No, la gent va ser, i per tant això és inesborrable gairebé des d'un punt de vista tècnic. Dit això, sí que és veritat que ens estem trobant, i jo per això parlava de l'Artur Mas avui a Catalunya Ràdio, i podem parlar d'un munt d'exemples, que em fa l'efecte que aquesta lo que fins ara ningú s'atrevia a fer, cada cop s'atreveixen més. Per exemple, poso un exemple. L'altre dia parlàvem d'un alcalde, l'alcalde de Figueres, de Junts, allà amb el rei i amb el cap del Museu Dalí i tal. Ostres, fa 5 anys...
Era impensable.
Ningú s'hagués atrevit. De fet, hi ha declaracions de Neus Munté criticant Collboni per rebre el rei, no? Veiem com La Vanguardia organitza una gran festa de donar premis i està allà tothom, com si l'1 d'octubre no hagués passat. Jo entenc, i aquest és el punt on ens enganxaran per fer-nos desistir de l'1 d'octubre. Escolta'm, s'ha de ser pragmàtic, la vida segueix. I per tant, escolta'm, s'han de tractar altres temes i sí. Però de veritat algú pensa que això es podrà fer oblidant-se l'1 d'octubre, anant a les festes del rei un altre cop, com si aquí no hagués passat res? I quan dic que és una minoria, no ho dic preocupat, dic que haurem de fer front a que tindrem l'honor de ser fidels a l'1 d'octubre una part públicament de la opinió publicada. Serà una part petita, perquè els diaris ja ho estan fent i els partits polítics ja ho estan fent. Alguns han començat fa molt, altres han començat fa poc. El que vull dir és que aquesta minoria dintre del marc de l'opinió pública és la bona. I no només és la bona, és la que té la capacitat de connectar políticament amb més gent d'aquest país, perquè la gent d'aquest país no va assumir l'1 d'octubre. I la gent d'aquest país ho sabem perfectament.
El xat de YouTube s'ha animat, ara en Jordi Gras diu no entenc per què ha de prometre la Constitució uns diputats que s'han presentat per tombar-la, i la Lluna diu algú pot explicar per què diu això de jurar la Constitució al Comín? Per si algú no ho sap, és a dir, la setmana passada justament ho van explicar, no?, amb la sentència, el que venien a dir és que... és a dir, el govern espanyol diu que si no jura la Constitució no l'inclou en el BOE, per tant, no l'inclou en la llista que arriba al Parlament Europeu i, per tant, no pot ser eurodiputat. Ara...
Això és la versió espanyola. La Junta Electoral sí que ho inclou en el BOE, perquè en el BOE s'inclou el resultat, però la Junta Electoral afegeix una norma que és estúpida, excèntrica, absolutament fora de tot, que diu que has d'anar a Madrid a jurar la Constitució espanyola si vols ser eurodiputat. Això va haver la legislatura passada una batalla que van guanyar, va guanyar Junqueras, va guanyar Puigdemont i va guanyar Comín i Clara Ponsatí, de que el Parlament Europeu va reconèixer que eren eurodiputats sense necessitat de jurar la Constitució. Ara n'hi ha hagut una ensopegada al TJUE, al Tribunal de Justícia, que segur que acabarà corregint aquesta decisió que ha adoptat ara perquè és absurda i crearà molts problemes a tota Europa, però si no recordo malament, la setmana passada el mateix Costa ho explicava, és a dir, és que n'hi ha mil solucions que canvien la llei, és a dir, ara n'hi ha una majoria parlamentària a Madrid, escolta, que canvien la llei i que no siga necessari jurar la Constitució. No tenen tanta por de que Junts no voti amb ells i tal, doncs poseu-li-ho fàcil, i aquesta majoria progressista que n'hi ha a Madrid, doncs que canvi aquesta llei en 15 dies, crec que va dir el Costa que això es pot canviar, i es va oferir-hi tot a redactar ell la nova versió i ja està, no? Vull dir, o fes el que ha fet fins ara l'exili. L'exili fins ara ha lluitat cada batalla i mai ha tirat la tovalla. I ja n'hi ha hagut sentències dels tribunals contràries als interessos de l'exili, s'han batallat i s'han guanyat. Què ha canviat ara, no? N'hi ha un aspecte que jo sí que el vull dir perquè ningú es crida enganya. La repressió la fan servir perquè fa efecte. La repressió fa molt de mal a la gent. I nosaltres parlem així, però Toni Comín està en l'exili, es va morir el seu germà anant allà a morir davant d'ell, es va morir la seva mare... segurament l'oncle està separat ara de la seva filla perquè està a Barcelona. És a dir, n'hi ha una part humana que s'ha de tindre en compte. Comín no és un burro, un idiota i un imbècil, no sé què, tal i qual. N'hi ha una part humana que nosaltres seríem uns animals si no reconeguérem el dolor i el mal que li està causant a qualsevol persona que estiga represaliada. Ara, això no té res que veure amb fer política. Perquè si tu dius vaig a jurar la Constitució, si tu acceptes que vas a jurar la Constitució, estàs carregant-te la batalla de l'exili. Perquè l'exili anava a l'espai europeu, que era un espai jurídic lliure i democràtic, per tombar les barbaritats que fa l'espai jurídic espanyol.
Clar, però jo això te deia, perdó, això era l'exemple... O sigui, Comín fa 5 anys no hagués dit això. El que jo em pregunto és per què... es van relaxant els estàndards dels independentistes de coses que era claríssim després de l'octubre que no podien tornar a passar, que ara tornen a passar i que no sabem quant de temps fa que Comín pensa una cosa o l'altra, però que la digui, o que avui Artur Mas digui que escolta'm, que s'ha de governar per tot Catalunya, igual que deia Arrimadas, és a dir, o que ara es comenci a anar a actes amb el Borbó. O sigui, com podem lluitar contra això? O el temps a favor de qui juga? O sigui, podem aturar aquesta normalització o no? Què hem de fer per aturar-la?
Aquí en el xat diuen que aquesta amnistia ens ha fet més dependents de Madrid. Diuen que potser també podria ser una de les explicacions d'aquest tipus de declaracions.
I perdó, Comín diu una altra cosa a l'entrevista que a mi m'ha sobtat, m'ha sobtat, vull dir que crec que cal remarcar-la. Hi ha una pregunta, i si qui no l'hagi llegit, que la llegeixi. Diu, que s'apuntin 1 milió de persones al Consell, diu... quan s'apuntin 1 milió de persones al Consell tindrem la prova de que hi ha prou gent disposada. Això és molt problemàtic. Això és molt problemàtic perquè, entre altres coses, Esquerra Republicana, aquesta idea que que en Vicent sempre posa sobre la picota, no? Aquesta idea de el principi de la realitat i clar, que no som prous, que clar, que vam ocasionar por en els pobres espanyols. Vull dir, tot aquest... Això que diu Comín, de dir, escolta'm, quan tinguem un milió de persones apuntades, pues,
la gent li podia respondre quan el Consell per la República demostri que serveix per alguna cosa, potser ens apuntarem un milió de persones.
És que aquí està la idea del lideratge, que també la diu Comín. La idea del lideratge justament és assumir que ets tu que ho ha d'aconseguir. No és que com que no s'aconsegués jo no faig.
No, però a més, aquest no és el tema.
I comprar el marc del som pocs.
Voldria parlar més la Cristina i el Josep, però el tema és que ja van votar i ja van guanyar un referèndum d'autodeterminació. No hem de demostrar res més.
Cristina. Sí.
Ja. No, i a banda de que a l'1 d'octubre s'ha de mantenir en la memòria, però no per repetir-lo, eh? Ja està fet. Les coses ja van quedar clares. Amb el que dèieu ara, respecte d'això de si s'apunta un milió o no s'apunta un milió, en qualsevol lluita, tu l'has de fer independentment de la gent que hi hagi. Sempre. Perquè ha de tenir a veure amb els teus principis i el que vols d'aquest món, o del món que ha de venir, o del que sigui. No amb si està de moda o et dona més raó que hi hagi més gent. Que hi hagi més gent no vol dir que sigui millor i que, a més, que no n'hi hagi no vol dir que no hi hagi gent disposada en un moment donat a ser. I aquesta és una trampa que un mateix es fa al solitari perquè li convé o senzillament perquè no sap llegir bé què significa un moviment social. És a dir, la gent té vida, ho dèieu. Hi ha un moment que la gent torna a la vida. I igual que dèieu, és important entendre les casuístiques de la vida personal de cadascú i el que significa la repressió. Aquesta repressió que es dona amb la carn concreta de determinades figures també l'ensuma, també la pateix, ja ho sé que a distància i de manera molt més còmoda, tots aquests milions de persones que van sortir. És a dir, la veuen i la noten. I hi ha moments en què la gent es replega i és normal que es replegui. Però això no vol dir que no hagi perdut el seu principi, el seu valor de com està el món i de què vol en el món. Evidentment, això no explica el que està passant amb el nou discurs i la nova representació d'aquest discurs. Però des d'aquesta perspectiva, encara que ara sembla que arriba tothom, perquè si ho diu des del Artur Mas, ara tothom va a veure el rei i a trobar-se amb el rei i a fer-se la foto. Jo recordo també, quan estàvem en plena lluita, qui hi anava també, qui el rebia en el mobile i qui li donava la mà i qui li feia la reverència, etcètera. Això són uns pocs. Són uns pocs, en realitat. És una èlita política, ja sigui d'un partit o d'un altre, que intenta imposar un determinat relat perquè li convé. I ara el relat és el de tornem a ser bons, el d'aquesta idea, tan ridícula que fa riure, hem de governar per tots, mai s'ha governat per tots. A veure, si portes en el programa que estàs a favor de l'avortament, doncs estàs a favor de l'avortament, què diràs? Un dia estic a favor de l'avortament i l'altre dia no, per governar per tots? Aneu a fer punyetes. O sigui, no deixem que ens comprin amb imbecilitats, perquè ens compren les idees amb imbecilitats. O sigui... no ho sé, ara ja no sé què he dit, perquè ara ja m'he enfadat. Llavors ja m'he imaginat de to, Però, bueno, agafeu la paraula vosaltres, que esteu més centrats.
No, Cristina, supercentrada. Jo tenia tenia una pregunta, perquè escoltant-la, al final m'ha entrat un dubte. Amb una cosa que has dit també al principi, no? Amb l'1 d'octubre, amb aquest trencament amb el franquisme, van perdre aquella por que havia suposat la guerra, no?, d'alguna manera. Però no sé com aquests 7 anys després hem tornat a tenir aquesta por amb aquesta repressió que ha patit el moviment.
Mira, hem anat endavant i enrere. Per què? Perquè el sistema ha tornat a mostrar com ens pots fer por, com ens pot fer mal. Però hi ha hagut generacions que no sabien significat i s'han significat. I això també ho hem dit en aquesta conversa. Una vegada ho has fet, encara que no ho tornis a fer, saps que ho pots fer. I no saben, i sobretot això el poder ho té molt clar, el sistema això, i qui representa aquest sistema ho té molt clar, per això porta la repressió fins a l'última expressió. Perquè no et quedi ni un bri, ni una petita energia. I perquè no ens poden matar, si no ens matarien i mort el gos, morta la ràbia, que es deia abans, m'enteneu? Perquè llavors d'aquesta manera segur que no se't torna a acudir de tornar-ho a fer. Però ha estat importantíssim el que s'ha fet. I alhora també la gent s'ha replegat, perquè t'agafa por i perquè saps que t'has de mantenir i perquè saps que has d'arribar a fi de mes i perquè les maneres de repressió han estat moltes i diverses. Jo no me n'oblido del que va passar amb l'atac terrorista, no me n'oblido de moltes de les coses que es poden llegir d'una manera o d'una altra diferent. I tot això està en l'imaginari de la població. I, de fet, l'estar en un món, en el món actual, en el món que tenim i en totes les èpoques, és una relació sempre de com mantens l'equilibri entre allò que tu vols, allò que tu penses i el que el sistema fa amb tu i la por que et fa el que el sistema pot fer amb tu. I això té pujades i baixades. És a dir, jo també hi ha dies que penso, mare de Déu, Senyor, saps? El que se'ns ve a sobre i si valdrà la pena o no. El que passa que, clar, et tornes a llevar l'endemà i dius, és que jo no vull viure en un món que no sigui així. I és que jo considero que tinc raó. I per què no ho he de poder dir?
Costa.
Fins i tot ara deies això, no? Que hi ha dies que sembla que costa ser optimista, però és a dir, fins i tot aquelles coses dolentes que passen, o aquelles situacions polítiques lamentables o que ens fan avergonyir moltes vegades, o que ens fan patir o que ens fan desanimar en moments concrets, fins i tot això probablement és conseqüència del 1 d'octubre. És a dir, ara diré una cosa que és impossible de demostrar, però probablement si no hagués existit el 1 d'octubre no hi hauria hagut mai un govern socialista en solitari o no hi hauria hagut mai una majoria espanyolista al Parlament. No ho puc demostrar, però jo crec que és així. És a dir, que la situació aparentment dolenta o negativa del país en aquests moments no s'entén o no hauríem arribat aquí probablement si no hagués existit el 1 d'octubre. Per tant, seguim dins el curs de la història que es va obrir en aquell moment. I evidentment, les dinàmiques de fons, de llarga volada, tenen conseqüències i seguiran tenint conseqüències. Jo estic convençut, ara ho deia a Cristina, i estic completament d'acord, que la gent que ha viscut el 1 d'octubre el pot aparcar per mil raons del seu cervell, perquè potser molta gent és dolorós recordar-ho i veure com estan les coses en aquests moments. I per això potser necessiten, personalment, familiarment, psicològicament o per molts motius, no reviure-ho. Perquè té aquest punt una mica de traumàtic tot el que ha passat després. No? I veure que, aparentment, la situació en què estem ara és pitjor que abans del 1 d'octubre. Però, efectivament, és una cosa que té totes les condicions per tornar políticament. I ara passa una cosa que és el gran drama de tot plegat, que és que l'opinió publicada, els relats mediàtics, l'establishment autonòmic, politico-mediàtic, han creat la sensació que la majoria del país ha passat pàgina del 2017. Aquest relat que el fa el PSOE de manera explícita tot el dia, que ara està molt millor que el 2017, que hem passat pàgina, que hem superat els traumes, jo avui, per qüestions jurídiques meues, m'he vist obligat a rellegir el preàmbul de la llei d'amnistia. I justament és aquest relat de hi havia un conflicte que se'ns va anar de les mans, però afortunadament ara ho hem reconduït, ara ja ens portarem bé, ara ja ens podem perdonar mútuament, etcètera, etcètera, no? I aquest relat que s'ha venut explícitament des de tots els mitjans del PSOE i del PSC i tots els mitjans que dominen el relat mediàtic a Catalunya han creat la ficció de que el país està aquí, de que el país vol passar pàgina, de que el país ha oblidat o de que el país ja no vol mirar enrere. I per això els partits que aspiren a menjar-se el pastís autonòmic, que aspiren a tenir l'hegemonia dins de l'autonomisme, juguen en això. Juguen a fer-se les fotos amb el Godó, no? Allà a la festa que es fa la revetlla del 1 d'octubre, etcètera, etcètera, perquè pensen o assumeixen o d'alguna manera juguen a que la majoria social per guanyar eleccions no li has de donar 1 d'octubre, li has de donar pragmatisme, li has de donar aquesta sensació de que ara no hi haurà més tensió, no hi haurà més polarització, no hi haurà més conflicte durant una època. I jo crec que aquesta serà, paradoxalment, potser per alguns, serà la qüestió que els enterrarà en aquests partits o en aquests líders que juguen en això, juguen a comprar aquest marc de passar pàgina.
Vicent.
No, ja. Perdona, no, Cristina.
Digues, Cristina.
Ah, no, endavant. No,
sisplau, tu.
Hi ha una qüestió que no hem d'oblidar, el fil del que deies, Josep, i és que el sistema recompensa molt bé, molt bé, a tots aquells o bé que han traït l'altre bàndol, per dir-ho així, o senzillament se sumen a aquest discurs per enfortir-lo i fer-lo universal. Però també han de tenir en compte tots aquests que ara són representats i els hi donen premis i els hi donen de tot, que això dura molt poc, que això dura normalment molt poc, perquè ets com les peces aquestes d'escac que t'han servit pel joc i després les fas fora del taulell d'una patada, i mai millor dit. Però vaja, la feina la fan mentrestant.
No, jo volia comentar, perquè clar, molta gent que ens pot estar escoltant estarà dient aquesta frase que sempre diuen, no? Molt bé, tot això és així, però què hem de fer per això, no? I a mi m'agradaria dir 3 coses que crec que estan passant i que són molt importants i que encara que estiguem en un escenari aparentment dolent, no ho estem. La primera és la pressió que està havent a Madrid. La situació a Madrid aquesta tardor i aquest hivern és absolutament explosiva. I no perquè sí, sinó perquè està arribant l'onada expansiva del 1 d'octubre, ha arribat a Madrid. I tens el poder judicial franquista contra el PSOE que no sap on va, i a més en una situació ja molt delicada en termes de corrupció, en termes de mil històries, i amb un partit, Junts, que es va creure que podia pactar amb el PSOE, i resulta que el PSOE l'ha expulsat. Perquè, clar, és molt curiós el que ha passat amb Junts. Junts pacta amb el PSOE, pacta una amnistia, pacta no sé què, però l'estat profund, n'hi ha una cosa que no pot assumir, que és el president en l'exili. El president legítim és inassumible, com Tarradellas era inassumible en el seu moment. I, per tant, explota i expulsa a Puigdemont, a Junts, a Comín, etcètera, no aplicant-los l'amnistia, no fent no sé quantes coses, etcètera. Per tant, atenció a el que està passant a Madrid, perquè ahir pot haver una bomba de rellotgeria en els pròxims mesos. Segona cosa que és necessària, la renovació, i que aquesta generació separatista, és a dir, si el separatisme és majoritari entre la població, que siga majoritari entre la classe política. I això s'ha de fer, se pot fer de mil maneres, amb els partits que n'hi ha ara, i aquí n'hi ha situacions dins d'Esquerra, dins de Junts, dins de la CUP, n'hi ha una reconfiguració que podria ser, o fent coses noves.
Pregunta, perquè per entendre bé el que estàs dient, estàs dient que, malgrat que es fan dir partits independentistes, no hi ha polítics separatistes?
No, estic dient que n'hi ha una qüestió no només intel·lectual, sinó epidèrmica. És a dir, de l'1 d'octubre emergeix una Catalunya antiespanyola. I aquesta Catalunya antiespanyola no està representada en l'elit política, o està representada per molt poques persones que provenen de la Catalunya autonòmica i que no conceben la realitat en termes antiespanyols. I això ha d'emergir, perquè això és la majoria del país ara mateix. I la tercera, que la lliga completament amb això, necessitem molta clarificació intel·lectual. I aquí tenim un problema obvi, no? És a dir, necessitem, i els mitjans i tot això, la majoria treballen en contra de tot això, però per sort n'hi ha molts canals que podem fer aquesta feina de la reflexió intel·lectual i de situar el país on s'ha de situar.
Ara la Roser Castellví feia una reflexió que trobo interessant incloure-la en la tertúlia, que diu: a mi m'ha fet riure el president Mas aquest matí, el que parlava l'Albano, que deia que l'independentisme havia baixat, però el que ha baixat ha sigut els vots en veure's que ells no volien fer la independència.
Jo, tornant a aquesta idea que deia en Vicent, de, bueno, però què s'ha de fer? A cada un se li acuden les coses que pot fer, però, per exemple, rescatar, escoltar, generar, de la mateixa manera que hi ha tota una elit que ha decidit que li surt a compte a plegar-se i retornar a fer-se les fotos amb el Borbó i amb no sé quines festes, doncs, de la mateixa manera que hi ha aquest rearmament, i ara que es parla de nous lideratges, sempre pensem, o sempre estem imaginant lideratges de partits i tal. Ostres, per sort, hi ha molta gent que... Jo detecto, jo passo bastant de temps a Twitter, i jo noto veus, veig veus de gent amb el cap molt ben amoblat, que té molt clar que ells no tornaran enrere i que ens estan donant eines per ajudar-nos a pensar. No vull posar exemples, els que me segueixin a Twitter que vegin els retuits que faig, però que hi ha un país que està pensant que no es rendeix. I jo entenc també que és veritat que segons la gent, la gran massa de gent que aquell dia va estar a les urnes, a la porta dels col·legis, no pot estar 3 milions de persones tot el dia mobilitzades. Ara, si aquells grans masses de gent veuen o som capaços de que entre tots veiem i divisem gent que està pensant no com tornar a fer-se fotos amb el Borbó, sinó per no tornar-nos a fer mai més, ostres, això és una cosa que podem fer entre tots, no només estar atents a aquestes veus. Ostres, jo cada cop que sento un vídeo, ara quan sentia la Cristina, agafeu aquell tall que jo he aplaudit, ostres, què podem fer? Aquest tall ha de córrer com la pólvora durant tota la setmana. Per què? Perquè mentre nosaltres fem córrer el tall de la Cristina o qualsevol dels talls que hem dit, doncs els del Borbó farem córrer el tall de que vindrà un altre cop el Borbó a veure la Copa Amèrica. Que ells fan córrer la Copa Amèrica i se fan fotos amb Godó? Pues nosaltres, i dic nosaltres, no, és que estem aquí, tota la gent que ens està mirant, o sigui, és la que té el poder de que tothom escolti el que ha dit. Per tant, això ho podem fer nosaltres també. Nosaltres, vull dir, a peu de carrer. I...
De moment, jo tallaré el tall demà a primera hora del matí.
Jo, a fi, que sempre te poso...
Sempre em posa fàcil, l'Albano, diem els talls que he de tallar. Ens quedaríem hores, crec, parlant aquí tots cinc, perquè, sincerament, ha sigut molt interessant, com a mínim per mi, ha sigut molt interessant poder conversar amb vosaltres quatre avui, però són les 9, portem una hora de tertúlia i això s'ha d'acabar. Moltes gràcies a aquestes més de 500 persones que ens esteu seguint. Alguns heu dit fa un moment, us he arribat a mitja tertúlia. Tranquils, podeu recuperar-ho des del principi. Això queda gravat, ens trobareu també a Spotify i a tots els canals, com sempre, a partir d'aquí. Una estona encara ho pujarem. Fins la setmana que ve i moltes gràcies. Thank you.